Radio Villafranca.
Amb ganes de cinema, de descobrir històries, de fer-ne un tastet i que aneu a les sales a gaudir-les. Així que saludem el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca, que ens porta la cartellera del cap de setmana. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
Cada vegada el marcador dels Oscars està més a prop, eh? El compte enrere ha començat amb ganes, ja.
I tant, s'apropa ja la data del 15 de març, que serà el dia que s'entregaran els Premis Oscar. De moment tenim tots els premis encara per donar. Seran aquest cap de setmana els BAFTA, el cap de setmana que ve seran els Premis del Sindicat de Productors de Hollywood, que també donen algunes pistes de les pel·lícules que podran guanyar. Crec que el dia 6 de març, si no recordo malament, s'entreguen els premis del Sindicat de Guionistes, que ja donen algunes pistes de qui pot guanyar en les categories de guió, tot i que aquest any està bastant clar que el de millor guió original serà per Los Pecadores. I queden encara també els del Sindicat d'Actors, que crec que es donen el cap de setmana previ als Oscars i que ja donen una pista de qui pot guanyar en les categories interpretatives.
Si feu la travessa dels Oscars del Kubrick, us podeu esperar una miqueta, un parell de setmanes, que tindreu més criteri, haureu vist algunes pel·lícules més i tindreu totes aquestes pistes d'aquests premis que són l'avantsala dels premis en majúscula dels Oscars, no?
Sí, correcte. Quan més seguiu la temporada de premis, més pistes tindreu, tot i que a vegades sempre es queda el dubte per l'últim minut, com va passar l'any passat amb l'Oscar a millor actriu, que estava entre Demi Moore i Mikey Madison. Finalment se'l van dur qui més ho mereixia, que era Mikey Madison. I després, bueno, també el debat estava entre millor pel·lícula per Conclave o per Anora. Finalment va guanyar Anora.
Anem a la cartellera. Amb quina comencem?
El agente secreto.
Es esta persona. Quiero un agujero en la boca.
Tu caso es el primero que quiero resolver.
Hay unos sicarios buscándome. ¿Eso estás diciendo?
Sí.
¿Crees que deberías estar aquí? Me voy a llevar a mi hijo.
Oye, es juego sucio al más alto nivel. Tienes que estar allí el viernes muy tempranito.
¿Ese es Armando?
No, se llama Marcelo.
¿Armando? ¿Armando?
Si yo estuviera en tu lugar, me largaría. Debemos defender lo que aún tenemos. A ti y a mi nieto.
No sabes con quién te estás metiendo, chaval.
Tranquilo, estoy aquí.
Un brindis por un Brasil mejor.
És de l'Agència Secreto, només trobes que perles, coses com obra mestra, obra capital, memorable, no hi ha ni una sola crítica negativa.
Bueno, només la de Carlos Boyero aquest matí, que ha dit que el títol era atractiu, però la pel·lícula no tant.
No té remei, aquest senyor.
No. Sí, semblava que aquesta li podria agradar, però ni aquesta li agrada. O sigui que, bueno, crec que...
Doncs Carlos Boyero al marge, tothom està encantat, no?
Sí, tothom està encantat, i amb raó, perquè és una gran pel·lícula. Va ser una de les pel·lícules més comentades al maig de l'any passat durant el Festival de Cannes, que va guanyar 3 premis: millor direcció, millor actor Wagner Moura i el Premi de la Crítica Internacional.
La pel·li més premiada, no?, en conjunt?
Sí, la pel·lícula més premiada d'aquella edició del festival. Ja al cap d'uns mesos comença a sonar forta pels Oscars, i no només per millor pel·lícula estrangera, sinó també per estar entre les nominades a millor pel·lícula, com finalment ha acabat sent. I aprofitant això, doncs, des de Cineclub i Vinceum es fa la selecció dels Grans Reserva del Most Festival, i l'Agente Secreto va ser un dels Grans Reserva del Most, I de cara a la temporada de premis, doncs, tot han sigut nominacions, premis als Globus d'Or, millor pel·lícula estrangera i millor actor dramàtic, Wagner Moura, i nominada a 4 Oscars, millor pel·lícula, millor actor Wagner Moura, millor pel·lícula estrangera i millor càsting, que és una categoria nova que s'ha creat aquest any. I bé, i una pel·lícula, bueno, doncs sobre un home que, bé, ens situa a l'acció al Brasil dels anys 70, concretament al 1977, i va d'un home que bueno, havia sigut professor i expert en tecnologia, però que ara està fugint pel seu passat comunista, i arriba doncs, a la ciutat de Recife durant la setmana del Carnaval per retrobar-se amb el seu fill i fugir amb ell, i se n'adona doncs, que allà no hi ha refugi perquè les forces governamentals l'estan buscant per matar-lo. I bé, i, bueno, és una pel·lícula que, com diuen les crítiques, doncs, és una carta d'amor al cinema dels anys 70 i a les sales que el van projectar, perquè part de la trama sí que és veritat que passa dintre de... passa en un cinema. I, bueno, i en picades d'ullà a Tiburón de Spielberg, que veus el cartell amb el cinema on té lloc part de la trama. A més, hi ha una picada d'ullà explícita, pràcticament, que és que hi ha un moment on es troben una cama dintre d'un tauró, dintre del ventre d'un tauró. O sigui que això, vull dir, molta passió pels thrillers dels anys 70, sobretot els thrillers polítics. Molt bona interpretació, també és veritat, de Wagner Moura, i funciona molt bé també la barreja de gèneres, el cinema d'espionatge, el cinema negre, vull dir, té diverses referències.
Amb una primera seqüència esplèndida, diuen.
Sí, la primera seqüència a la benzinera, la veritat és que és magnífica, tot i que sí que és veritat que al començament aquesta pel·lícula no saps de què va. Vull dir, i de fet ho diuen, que la primera hora i mitja no acaba d'entrar en matèria i no saps per on va la cosa.
A mi m'ha passat amb el tràiler.
Sí.
M'ha costat.
És que és una pel·lícula que al començament no saps de què va, la primera hora i mitja potser tampoc, però conforme es va perfilant tot, vull dir, doncs ja vas unint les peces del trencaclosques.
Tot i que sigui barreja de gènere, si hem de posar una etiqueta, seria un thriller polític?
Sí, thriller polític, thriller dramàtic, més aviat, vull dir. Perquè al final està parlant de la memòria històrica del Brasil.
I la cara B és que és rival de Cirat. Per tant, Cirat ho té malament als Oscars.
Sí, Cirat pues, ja feia dies que la donàvem com a descartada per guanyar. Ja és un gran que estigui nominada, però ja ho vam dir aquí diverses vegades que ho tenia molt complicat davant d'aquesta i davant de Valor Sentimental.
Tenim més estrenes.
Sí, El fantasma de mi mujer.
Buenos días. María Soler. Esta mañana ha venido su marido a comisaría.
¿Para qué?
A denunciar su desaparición.
Pero este tío es gilipollas. Ven al parque, no han pasado cosas.
¡Hostia puta!
¿Tu mujer?
Siempre le podemos hacer ver que fue un accidente.
Nadie creerá en un homicidio culposo. Soy tu amante.
Si vas a denunciar su desaparición, tenemos que dejar pruebas de que has estado buscándola.
O sea, que no lleva ni 24 horas desaparecida.
Sí, pero es que no es muy normal, ¿eh?
Y me han visto amenazarla en público.
¿Tú a ella?
Empezó ella, me dijo que iba a matarme.
¡Ay, Dios mío! No puedo hacer nada, estoy fatal.
A ver que yo me entere, ¿crees?
Comèdia d'embolics espanyola.
Sí, correcte. El referent clarament són les comèdies d'embolics, des de Billy Wilder passant per, bueno, les gambarrades, com seria el cas de Este muerto está muy vivo, dels anys 80. Doncs bé, doncs la idea és justament abocar les comèdies clàssiques, també les dels anys 30 i 40, en una pel·lícula doncs, que parla d'un home que té un tranquil matrimoni amb la seva dona, justament té un lío amb una altra noia, i un dia la seva mana el truca per dir-li que, bueno, que l'ha atropellat potser una mica accidentalment amb la seva dona, i després de sobte doncs, bueno, apareix, rep una trucada ell de la seva dona que aparentment estava morta, i, bueno, i creu escoltar-la a totes hores i a tot arreu, i no se sap si, bueno, si realment és la culpa que l'està envaint o si la seva dona realment està viva. Llavors, doncs, és això, una comèdia amb un toc així bastant fantàstic, on es veu que, bueno, Maria Ripoll domina molt bé la comèdia, sap posar-se darrere d'una càmera. Fa uns mesos comentàvem aquí També en esto passarà, que adaptava la novel·la de Milena Busquets, i que per moments es veu que també recorda bastant el món dels còmics de Francisco Ibáñez, perquè es veu que apareixen policies bastant tontos. O sigui que per passar l'estona, lleugera, àgil i sense més pretensió que divertir.
I tenim una altra estrena potent que segur complirà sales a Catalunya.
Sí, Balandrau, Vent salvatge.
Això vol dir...
Si et vols casar amb mi.
Prepareu! Pugem al Balandrau.
Potser després també ens veiem.
Qui perd es menja les nits quan els nens plorin durant un mes.
Corre, 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 corre!
D'uns esquiadors a la zona del Balandrau.
On se'ls ha vist per últim cop?
L'any 2000, el Tor va enganxar uns esquiadors que volien fer el Balandrau i potser alguns heu vist el documental de l'any 2021. Ara arriba la pel·lícula dels productors del Carràs i de Crims.
Sí, del mestre que va prometre el mar, també. I bé, i qui debuta com a director aquí és el director Fernando Trullols, que no tenia, és la seva òpera prima, no tenia experiència dirigint llargs, sí que havia dirigit alguns capítols de sèries com H de Netflix, i tenia molta experiència també en el camp del curtmetratge, però aquesta és la seva òpera prima. I justament una de les coses que més es destaquen és que és una pel·lícula de molt difícil rodatge, perquè t'has d'anar a la neu. Aquí diuen que ressonen els ecos de la Sociedad de la Nieve, que, bueno, que també era un homenatge a les víctimes de l'accident als Andes, doncs aquí estaríem una mica en el mateix terreny, el d'homenatge a les víctimes. Però es destaca sobretot lo difícil que és el rodatge d'una pel·lícula com aquesta i, bueno, i sobretot la combinació entre neu, llàgrimes i acció, que es veu que és una de les coses que millor funcionen. Amb un repartiment, bueno, hem de dir, excel·lent, tot i que es veu que aquí destaquen més Álvaro Cervantes i Bruna Cusí que Marc Martínez o Pep Ambrós, Agatha Roca, que també són alguns dels noms que participen en la pel·lícula.
Marc Martínez torna després d'uns anys fora.
Sí, sí.
Em sembla que s'ha dedicat a la família i ara reprèn carrera amb Balandrau.
Sí, sí. És la seva nova aparició en la gran pantalla dintre d'una gran producció catalana.
Però brillen Álvaro Cervantes i Bruna Cusí per sobre de la resta, deies, eh?
Sí, sí, sí. Sembla que aquí és on te destaquen més, tot i que es destaca doncs, que la pel·lícula realment té uns últims 20 minuts que són magnífics, deia la Cinemania, i que realment és cinema ben elaborat. Deien que, bueno, que el millor és l'arrencada de la ferotge tempesta, molt, molt ben dirigida i terroríficament espectacular, i el pitjor que hi hagi qui creuen que es tracta d'una pel·lícula catastrofista sense més. Vull dir que realment arriba una mica més lluny.
És una experiència, això sí, molt intensa.
Sí, sí, sí.
I que jo crec que petarà les sales aquí a Catalunya.
I tant. Vull dir, va commocionar el succés a tot Catalunya. Vull dir, aquesta funcionarà molt bé.
Seguim amb més estrenes.
Sí, Sin Conexión.
Son 15 pavos.
¿Por una copa?
Hey.
¿Qué hay?
¿Por qué ella no paga los 15 pavos?
Se ha apuntado al micro abierto.
Miradme. Tengo pinta de ser el tío que te dice que la noria no funciona en el parque de atracciones.
Tengo que escoger mejor. Mi ex no me dejaba tocar sus cartas de Magic the Gathering.
Hay sangre fresca esta noche. Demos un fuerte aplauso para Alex Novak.
Creo que me voy a divorciar. Lo sospecho porque ahora estoy viviendo en un apartamento solo. Y mi mujer y mis hijos no están. Es probable que la pista sea esa.
¿Cuál es el problema?
No sé, es complicado.
¿Qué me vas a contar?
Will Arnett i Laura Dern són aquest matrimoni que no té connexió.
Correcte. Bueno, la traducció ja ho deien, que és una mica així, perquè el títol original és Is This Thing On? Pregunta, que vol dir està engegat, això. Doncs, bueno, doncs, realment és la traducció de, que li han donat amb aquesta pel·lícula, que va d'un matrimoni que s'està enfonsant. I, bueno, i ell, per una banda, doncs, decideix buscar noves oportunitats dintre de l'estand-up comedy, els shows de comèdia que es fan en bars a Nova York. I, bueno, i ella, per una altra banda, doncs, busca reconnectar amb tot allò que va deixar enrere quan va decidir convertir-se en mare i formar una família. I, bueno, i tornar una mica al que volia, que era el voleibol, però en aquest cas en la condició d'entrenadora. I, bueno, i cadascun dels dos, doncs, descobrirà el que hi ha una mica després de quan ja s'ha acabat l'amor i quan has de tornar a connectar amb tu mateix i pràcticament començar una mica de zero. És curiós perquè qui hi ha darrere aquí és Bradley Cooper, que...
L'actor.
Sí, sí, el dirigeix Bradley Cooper, que té una bona carrera com a director. Va debutar amb Ha nacido una estrella, el vam donar a conèixer, que va ser tot un hit. I després va fer Maestro, que era un biopic del compositor i director d'orquestra Leonard Bernstein. I aquí justament ha fet un canvi de registre molt bèstia, perquè clar, s'allunya del biopic, s'allunya del remake, i decideix doncs, portar-ho cap al terreny més humà, a parlar de les relacions humanes i de les relacions de parella. I justament fixant-se, diuen, amb les pel·lícules del nou Hollywood, que va ser el moviment que hi va haver als anys 70 i 80, però no amb les de Scorsese o George Lucas o Steven Spielberg, sinó amb les d'altres directors com Robert Altman, Paul Mazursky, Hal Ashby i Bob Rafelson, i diuen, amb títols com California Split, Una mujer descasada, Shampoo i Mi vida es mi vida, que és un clàssic amb Jack Nicholson.
Algun crític proposava que era una mica la cara B de Història d'un matrimonio.
Sí, 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 probablement. Justament comparteixen actriu Laura Dern, que també sortia a Història d'un matrimonio i va guanyar l'Oscar per Història d'un matrimonio, però sí, va una mica... Aquesta potser va més dintre del terreny de la comèdia, també per les parts de l'estand-up, que diuen que potser es poden fer una mica més farragoses si no estàs gaire familiaritzat amb el format, però sí, aniria una mica en aquesta línia.
I aquest cap de setmana també tenim una estrena familiar.
Sí, Little Amélie.
En el principio no había nada, excepto un tubo. Pasaron días, semanas, siglos. Y se produjo el milagro. Y fue así como nací, por obra y gracia del chocolate blanco. El placer era yo. Ábrete.
¡Abríos todas!
El chocolate había despertado todos mis sentidos.
Amélie acaba de decir su primera palabra.
Es genial. ¿Cuál es?
Aspiradora.
¿Ah? Ame significa lluvia en japonés.
Mi querida Nishio-san, mi sol. Yo era japonesa.
Crecerá y te olvidará. Adoro a esta niña.
¡Nishio-san!
¿Era eso la vida? ¿Una enorme boca voraz que lo engullía todo?
No, los recuerdos permanecen.
Little Amélie és l'adaptació d'un llibre de l'escriptora belga mundialment famosa Amélie Nothomb.
Sí, correcte. Va viure els seus tres primers anys de vida al Japó i aquí justament va escriure un llibre que es deia La metafísica de los tubos, on va plasmar els seus tres primers anys de vida al Japó i com d'alguna manera despertes a la vida i prens consciència de la vida quan comences a parlar i comences a caminar i arribes a lo que serien els tres anys. Llavors, doncs bé, aquesta pel·lícula es va presentar al Festival de Cannes, d'allà va passar Sant Sebastián i va guanyar el premi del públic, crec recordar, Sant Sebastián, i finalment doncs, ha acabat nominada a l'Òscar a millor pel·lícula d'animació en una pel·lícula doncs, que es veu que, bueno, com que està ambientada al Japó a finals dels anys 60, doncs, bueno, es veu que ressona el trauma de la Segona Guerra Mundial. Hi ha referències explícites al gran estudi d'animació japonès, que és l'Estudio Ghibli, i en particular la pel·lícula La tomba de les luciérnagas, que també va de la Segona Guerra Mundial, i en una pel·lícula que es veu que és molt, molt explosiva visualment, molt, molt acolorida i molt, molt potent.
He trobat en alguna banda que és una de les pel·lícules més belles, en ve alta, més boniques, que s'estrenaran a les sales aquest 2026.
Sí, sí, ho deia el titular de l'Ara, que quan fa que no dius que una pel·lícula és bonica sense ironia, o sigui que sí, que és una pel·lícula molt atractiva visualment i commovedora, sens dubte.
I la darrera estrena és?
La maldició de Shelby Oaks.
¿Necesita ayuda?
Por fin ha dejado que me fuera.
Paranoicos paranormales. Hoy haremos nuestra incursión en el pueblo abandonado de Shelby Oak.
Pel·lícula terrorífica d'un director que era youtuber i s'estrena amb La maldició de Shelby Oaks.
Sí, correcte. El director tenia un canal de YouTube de molt d'èxit, es veu, on justament feia ressenyes de pel·lícules de gènere, pel·lícules de terror, etc. I aquí justament doncs, bueno, va fer aquesta pel·lícula, la va muntar, i quan ja estava muntada van venir Mike Flanagan, que és el creador de la sèrie de Netflix La maldició de Hill House, i va venir la distribuïdora Neon, americana, i van encarregar la gravació d'escenes addicionals. I finalment, doncs, bueno, la pel·lícula es va poder veure al passat Festival de Sitges i doncs parla d'una dona que busca amb la seva germana, que és documentalista, que es va perdre en un poble mentre intentava rodar un documental sobre els horrors ocults d'aquest poble fantasma. I bé, i es veu que justament doncs, bueno, és una pel·lícula que juga molt amb l'estètica VHS, amb les, bueno, té com a referència a sagues de pel·lícules maleïdes, com podria ser el cas de The Ring, molt coneguda, i que, bueno, que es veu que també és una mica com si el projecte de La bruja de Blair i El bosque de M. Night Shyamalan haguessin tingut una mena de fill diabòlic.
Per tant, aquest rotllo fals documental...
Sí, sí, sí. Després abandona el tema del fals documental, agafa la seva identitat pròpia. Es veu que, malauradament, no pot evitar sucumbir als convencionalismes, però, bueno, però en general, almenys la primera hora es veu que val molt la pena. La primera meitat val molt la pena.
Amb aquesta estrena terrorífica, acabem el repàs a la cartellera. Si ens pots avançar dates de quan arribaran aquestes pel·lícules i mirem què podem veure al Kubrick i a la Sasi aquest cap de setmana.
Sí, doncs El agente secreto ja està confirmada. La podreu veure a partir del proper divendres 27 de febrer a la sala Sasi, en versió original i doblada al castellà. Després, Balandrau ja està confirmada des d'aquest mateix divendres al Kubrick. I Sin Conexión probablement l'acabarem fent de cap de setmana a la sala Sasi, ja que al Kubrick al març tenim bastantes estrenes. Tenim Hoppers, Torrente, Amarga Navidad, Almodóvar. Vull dir que segurament anirà a la Sasi de cap de setmana. I res, doncs us esperem avui a les 9 a la sala Sasi amb Sueños de Trenes, una de les nominades a l'Oscar a millor pel·lícula, en versió original subtitulada, i al cap de setmana us esperem amb La tarta del presidente, en versió original subtitulada al català i doblada al castellà. I després al Kubrick doncs us esperem amb Balandrau ben salvatge, i el dilluns amb l'òpera La Gioconda en diferit, per això, des del teatre, des de Nàpols.
Heu tingut una estrena al Kubrick que ho peta arreu, que és Cumbres borrascoses, i aquells que no hagin pogut venir tenen una segona oportunitat, oi? Ho avancem?
Sí, sí, ho avancem. A partir de la propera setmana, a partir del proper divendres 27 de febrer, podreu veure un altre cop, podreu veure Cumbres borrascoses si no l'heu vist encara. La farem combinada amb Como cabres, pel·lícula infantil, i res, allà us esperem si la voleu repescar.
Sobretot estan venint noies joves, grups d'amigues?
Bé, no, és possible, no estic gaire al cas, però és possible que sigui un dels públics. Però també la novel·la és un clàssic, amb la qual cosa també atreu el públic que ens omple les sales habitualment.
Miquel, gràcies i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:45. Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
El 2025 es tanca a Vilafranca amb 1.273 clients d'Endesa amb bo social. El bo social és un ajut que redueix entre un 42 i un 57% la factura de la llum sobre el preu voluntari per al petit consumidor. Segons les dades proporcionades per Endesa, el balanç del 2025 acaba amb 1.273 clients amb bo social a Vilafranca. D'aquests, 576 són clients considerats vulnerables i 697 vulnerables severs. Entre els col·lectius amb assignació del bo social a la capital de l'Alt Penedès, les persones en situació de vulnerabilitat segons criteri de renda representen el 53%, les famílies nombroses el 42%, les persones pensionistes el 3% i, finalment, les persones beneficiàries de l'ingrés mínim vital el 2%. A Vilafranca, el bo social ha experimentat un creixement de 57 beneficiaris respecte a l'any anterior. Quant a l'evolució des del 2020, quan es van comptabilitzar 594 clients amb bo social, hi ha hagut un increment del 114%. Subirats ofereix dues xerrades virtuals per a famílies sobre límits i tecnologia. L'Ajuntament de Subirats s'ha adherit al programa de xerrades educatives per a famílies de l'àrea d'educació de la Diputació de Barcelona i oferirà dues sessions en format virtual durant aquest mes de febrer. La primera, Límits respectuosos i sants, tindrà lloc el dijous de 6 de la tarda a 7:45 del vespre i s'adreça a famílies amb infants de 0 a 6 anys. La sessió abordarà com establir límits clars i coherents, gestionar la frustració i les rebequeries i acompanyar amb empatia i calma. La segona, la tecnologia, com i quan cal utilitzar-la i quina cal utilitzar, es farà el dijous 26 de febrer de 6:45 a 7:45 del vespre i està destinada a famílies amb fills de 6 a 12 anys. S'hi treballaran estratègies per fomentar un ús responsable de les pantalles, establir límits saludables i comprendre el paper de les emocions en l'experiència digital. La inscripció a les xerrades es pot fer a través d'un formulari en línia i les persones inscrites rebran un qüestionari previ per adaptar els continguts a les seves necessitats. Comencen unes obres per exposar a l'exterior del Mercat Vell els carruatges del circ Reluí Legacy. A l'exterior del Mercat Vell de Calafell han començat unes obres per crear un espai on s'exposaran carruatges del circ Reluí Legacy. Són els vehicles històrics que el circ cedeix a l'Ajuntament com a part del conveni per impulsar un museu i una escola. L'espai és el de l'antic moll de càrrega i descàrrega de mercaderies del Mercat Vell, a la banda de la carretera del Sanatori, en desús des de fa anys. Els treballs es realitza l'empresa Opera Catalonia SLU, que va guanyar la licitació per un import de més de 50.000 euros. El projecte inclou l'obra civil, les instal·lacions i una connexió amb l'edifici del Mercat Vell. D'aquesta forma, l'exposició de les caravanes quedarà connectada directament amb el Museu de l'Interior del Mercat Vell, que exhibeix el fons històric de la família Reluí. L'experiència serà, doncs, més completa i allà mateix. Els carruatges són peces originals, perfectament restaurades, als quals s'hi podrà accedir i veure com era la vida en aquestes caravanes. Darrers actes aquest cap de setmana de la Festa Major Petita de Sant Valentí de les Cabanyes. Les Cabanyes viurà aquest cap de setmana les darreres activitats de la Festa Major Petita de Sant Valentí. Així, per demà i diumenge s'han reservat dues de les propostes més destacades. Per demà dissabte, les visites guiades i teatralitzades al conjunt monumental de Sant Valentí, que permetran descobrir la història i els racons d'aquest espai emblemàtic d'una manera amena i divulgativa. S'han programat fins a tres horaris diferenciats de visita a les 11, a les 12 i a les 5 de la tarda. I per diumenge, la darrera activitat de la festa és una bicicletada popular fins al Parc dels Talls, una proposta esportiva i familiar que començarà a les 10 del matí des del Centre Cultural i Lúdic La Valentina. En arribar, se servirà coca de forner per a tothom.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Tanquem divendres i setmana difonent el patrimoni de les nostres comarques amb la secció Territori Penedès. Avui anirem a la masia Can Torres de Fontallada, una masia històrica situada molt a prop del poble de Sant Pere Molanta, al municipi d'Olèrdola.
Territori Penedès.
Citada l'any 1001 com a casa amb terres, arbres, una cort i un molí del qual es conserva la reclosa, la masia Can Torres de Fontallada, com la coneixem actualment, es va construir l'any 1742. Aquesta masia vitivinícola centenària ha tingut diversos propietaris des del segle XVIII, amb la peculiaritat que totes les famílies que han viscut s'han dedicat al conreu de la vinya. Una d'elles, la família Torres, va donar el nom al barri de Can Torres perquè al voltant de la masia hi vivien els seus treballadors. Fins a 6 generacions de la família Torres van viure a la masia fins l'any 1935, quan va canviar de propietari. Va ser l'any 1988 quan l'actual apoderat, Alfons Alsina, va adquirir-la. En aquell moment la masia estava abandonada, fet que va provocar que es conservessin moltes eines antigues per treballar a la vinya, com una premsa de raïm de fusta del 1794. Actualment la masia Can Torres de Fontallada té unes 15 hectàrees on es cultiven ceps per fer vins i caves. Més concretament de les varietats Cabernet Sauvignon, Macabeu, Xarel·lo i Parellada. La masia, històricament lligada al món vitivinícola, porta 3 generacions de la família Alsina dedicant-se a mantenir el seu llegat.
Territori Penedès.
Hola, em presento, sóc Alfons Alsina, sóc el propietari i gerent d'aquí la masia Fontallada, el terme municipal d'Olèrdola. La finca és una casa pairal que està datada tal com està del 1742 i consta de la masia pairal més 2 viviendes que antigament es feien servir pels treballadors. Bueno, la masia, és, com he dit abans, és del 1742. És la típica masia que es feia aquí, la tipus basilical. Totes més o menys es feien per treballar doncs, la viticultura, que és el típic d'aquí, i es data doncs, de la casa pairal on vivien els propietaris, i després sempre hi havia unes cases per treballar els treballadors, i cada treballador tenia la seva petita parcel·la de terra, per viure ell i, a més, hi havia una mica de bodega per fer el seu vi. L'avantatge d'aquesta masia, que té ara 283 anys, està conservada quasi amb un 90% original, perquè nosaltres, com que tant la meva família com els meus fills ens agrada molt les antiguitats i tal, l'hem volgut deixar tal com estava. Pràcticament de coses noves hi ha molt poca cosa, i ara, últimament, ja està arreglada del tot per poder ensenyar o fer el que faci. Bueno, aquí el nom de la masia és a Can Torres de Fontallada. I al costat aquí nostre ja tenim el barri de Cal Torres, que suposo que ve donat pel nom del propietari d'aquella època, que a més es diu barri de Cal Torres perquè allà, a part de les 2 viviendes que hi ha aquí a la masia, allà hi ha 3 cases de també treballadors de la masia. 3 cases que tenien juntes aquí dalt. També una cosa important de la masia és que té molta aigua. Inclús aquí baix a la riera hi ha una resclosa, hi havia una resclosa per tindre reserves d'aigua i molt important d'aquí era la font Fontallada. Per això ve el nom de Fontallada. Hi havia una font molt abundant amb aigua i uns horts molt grans que tothom tenia horts que estava tocant el torrent. Bueno, l'origen d'aquesta que ara avui és la masia d'aquest tros de terreno d'aquesta zona d'aquí, ve donada del 1001, quan els senyors del castell d'Olèrdola van posar aquí uns forasters, un matrimoni, i li van donar un bou, un carro, una barraca, perquè treballés la terra d'aquí, aquesta zona d'aquí, i llavors pagaven les rendes amb el castell. Després també hi havia aquí un molt de regadiu per l'aigua que hi havia. Llavors això va passar per diferents famílies, fins que el 1656 o per aquí van vindre uns senyors, que és els Torres, i aquí llavors ja es van instal·lar aquí i van començar aquí a treballar el vi i tot el que hi ha. Dintre del moviment de propietat de la finca, aquesta finca va canviar de propietari el 1935 i fins al 1988, que no la vam comprar nosaltres, estava molt abandonada, inclús amb els llibres de masies consta com a forma està abandonada, i ho era. Però, esclar, això va tindre la vertent bona, que aquests propietaris que van durar aquí aquests 50 i pico d'anys no van fer res, no, ni arreglar-la, i molta cosa ja abandonada, però l'original no van tocar res. Però bé, com la vam agafar nosaltres, ens va ser molt més fàcil per deixar-la acabada i tal com tenia de ser. Bueno, com a experiència personal d'aquí aquesta masia, bàsicament com estava molt abandonada i ens teníem de posar a arreglar-la i la volia arreglar tal com es fa antigament, vaig estar uns anys a començar perquè volia esperar a jubilar-me, perquè volia estar present aquí mentre estaven fent les reparacions, perquè molts treballadors no entenien les coses antigues i jo els anava vigilant i els anava orientant per fer-la, deixar-la com té que ser l'època aquesta. Sí, a part de que ja he dit abans que la masia està guardant el 80 o 90% autèntica, dintre de la masia també tenim coses autèntiques de veritat. Tenim una premsa de fusta del 1794, que no és la que la primera que hi havia aquí a la masia, que havia sigut del 1700, ja tenim traces, que encara en guardem fustes, però no és original. Després també tenim una tina d'aquelles ovalades que està enterrada a terra, que ve origen de Grècia, o sigui, de l'Empúria Brava, que feien servir els grecs. Aquí encara en tenim una d'enterrada, suposo que deu ser d'abans, del 1700, i es diu un pitoi, en deien els grecs. Eines de tota l'agricultura, des d'arades de fusta, tenim pràcticament, cobrim totes les necessitats pel món del vi a la masia. Vi i la vinya. Com a cosa important de la masia d'aquí, aprofitant que ara aquests últims anys hi ha hagut molta sequera i que no s'havia vist mai, a principis del segle passat, entre el 1910 i el 1912, hi va haver una sequera, però sequera de veritat, que es va acabar l'aigua de tots els pobles del voltant. I la gent, tant els d'Olivella, l'Arbussà, Sant Pere Molanta, tenien que vindre a buscar l'aigua aquí a la Font Tallada, que era l'únic lloc que havia quedat, que no se secava mai l'aigua, i aquí venien a buscar l'aigua.
Hola, bon dia. Jo sóc la Pau Alsina, sóc enòloga i sommelier i treballo a la bodega familiar Alsina Cerdà, doncs sóc la tercera generació. Allà principalment porto el departament de qualitat i producte, porto el laboratori, tota la part de producció i etiquetatge. Aquí a casa elaborem principalment cava, però també elaborem vins tranquils dintre de la DO Penedès. Són molt singulars, ja que ens provenen de vinyes molt úniques, vinyes petites, amb un caràcter propi i molt distintiu. El procés d'elaboració, podem dir la filosofia que tenim aquí a l'empresa, es basa molt en la mínima intervenció. Intentem sempre treballar al màxim respectant la vinya i d'alguna manera com ho feien els nostres avis, no? Llavors, molts dels nostres vins tenen llevat propi de la vinya. Intentem sempre preservar al màxim la identitat de cada parcel·la. També, igualment que la normativa ens ho permeti, no fem ús de clarificants, ni d'origen vegetal ni d'origen animal, perquè sigui la mateixa matèria prima que ens defineixi el caràcter del vi. També intentem al màxim fer un ús nul o molt reduït del sulfurós, tenint així o buscant així uns vins molt més purs, expressius i molt més fidels al seu origen. El vi en si no el fem a la Masia Fontellada. L'elaborem al Pla del Penedès, que és on tenim situada la nostra bodega. Però sí que una molt bona part del raïm que entrem aquí a casa és procedent d'aquesta masia. Aquesta masia, una cosa molt bona que té, que és, són les seves vinyes, no? Que estan situades en una vall, que ens ajuda molt a afavorir doncs, amb totes les brises que té del mar i a la nit ens refresca molt. Llavors aquests canvis de temperatura entre el dia i la nit ens ajuda molt amb tota la fixació de les aromes, sobretot amb els raïms blancs i amb una maduració molt més bona per aquest raïm. Llavors també tenim els sòls d'aquestes vinyes que tenim situades tot al voltant de la masia són molt pocs fèrtils perquè estan plens de... tenen tot a fòssils, no?, sota del sol, i això ens provoca doncs, produccions molt més baixes, que això doncs, ens dona doncs, vins molt més equilibrats, amb molta més estructura i al cap i a la fi molta més qualitat. El procés d'elaboració com a tal no l'hem canviat. Continuem fent tot com ho feien els nostres avis, no? Com deia anteriorment, tot ho intentem fer al màxim amb la mínima intervenció. Sí que hem millorat molt amb la maquinària i la tecnologia, ja que tenim l'última tecnologia aquí a casa, perquè vulguis o no, no és un cop de mà per tots i ens ajuda molt també amb la protecció dels vins, per exemple, com deia, no? Fent ús de poc sulfurós o amb un control de temperatures. Però amb l'elaboració com a tal, no. Sempre ens mantenim amb la nostra filosofia, no?, de mínimes intervencions. Ens agrada que sigui el vi que s'expressi per si sol. I també s'intervenim molt en el procés d'elaboració, a part de que anem contra els nostres principis, vulguis o no, però també vas contra del vi que estàs creant. Llavors, l'elaboració no l'hem canviat, però sí que ens dona un cop de mà. Per entrar a la DO Penedès i la DO Cava, has de tindre les vinyes dintre de les zones que tenen no marcades. També s'ha de fer ús de les varietats que estan autoritzades per aquestes DOs, també controlar els rendiments, qualitats i tot el raïm. Les DOs anualment també ens fan controls, tant de traçabilitat, analític, control d'ampolles, no, per assegurar-se que tot està correcte, que els rendiments siguin correctes, varietats correctes, etc. Llavors també, aquest 2025, la DO Penedès ha sigut la primera DO que ha aconseguit ser 100% ecològica. Llavors, tot el raïm que entra dintre d'aquesta DO ha de ser ecològic. També dintre de la DO Penedès va crear fa uns anys unes categories, que són les categories de gran mas i les de mas, i nosaltres vam aconseguir agafar-nos a la màxima categoria que van donar, que era la del gran vi de mas, amb el nostre 100% xarel·lo Finca La Botana. Aquesta categoria marca molt, no?, tot el que ha de contenir aquest vi, no?, de què ha d'estar fet. La categoria ens marca molt, no?, que la vinya ha de ser situada a màxim 2 quilòmetres de la bodega. També ha d'haver-hi una bodega centenària a menys de 2 quilòmetres de la zona de producció o de la bodega. En el nostre cas tenim la Masia Caljanes. I també ens marca molt, no?, que la vinya ha de tindre mínim 25 anys, que la nostra ens supera, ens arriba ja gairebé als 35-40 anys, i després ha de tindre una criança mínima de 8 mesos abans de sortir al mercat. Restriccions pels pagesos no és que n'hi hagin com a tal, però sí que s'ha complicat molt tot el tema dels controls. Els hi fan molts controls, molta paperassa, i mira que totes les bodegues ja els hi demanem. Controlem tots els papers, mirem que tots estiguin regulats, que tot estigui correcte, i igualment compliquen massa tot el tema de la burocràcia. I pels pagesos, doncs, tant de paper, no crec que sigui necessari. Tampoc trobo que hi hagin restriccions, no?, pels enòlegs. Com a bodega, sí, ja que com a bodega hem de controlar tots els papers dels pagesos, tota la burocràcia de les DOs, tots els controls interns propis de la bodega, però com a nosaltres, com a enòlegs, no. No, la nostra funció és sempre la màxima qualitat amb la matèria prima per poder elaborar un producte, un vi o un cava amb la màxima qualitat. Les condicions aquí al Penedès són molt bones per cultiu de la vinya. Ja que estem a prop del mar, tenim els contrastos de temperatura, ens donen vinyes equilibrades, produccions correctes, a l'estiu no fa ni molta calor ni a l'hivern fa molt de fred. No, llavors, en resum, les condicions són molt bones aquí per fer un cultiu de vinya i tenir produccions i qualitats bones.
Sí, com a anècdota de sobre aquesta masia, que des del 1742, que està documentada que és, fins al dia d'avui sempre ha sigut propietat d'empreses o famílies vitícoles muntades sobre la vinya i el vi. Durant tants anys hi ha quedat residus de totes les èpoques i per això avui la masia, com a coses antiguentats, totes estan basades en el món de la vinya, la bodega o els cellers. Actualment de la masia doncs, hi ha l'Ajuntament, que venen aquí amb visites guiades per veure com eren les bodegues antigues d'abans. I nosaltres, la nostra bodega, aprofitem per fer entre clients per ensenyar-los com se treballava la vinya, les eines que es feien servir i tot i això. I curiosament hi ha la sorpresa de que quan venen clients americans i quan els diem que aquesta casa té 280 i pico d'anys, no ho entenen, no s'ho creuen, que pugui durar i que sigui la mateixa. Tot en diuen si quantes vegades l'hem reformada i que els diem que és original, encara jo crec que tornen a casa i encara no s'ho creuen. Però dintre dels puestos que estic a gust i m'agrada molt és estar aquí a la bodega d'aquí baix, on hi ha la premsa antiga, hi ha tots els materials antics de l'elaboració del vi, i després a dalt a la galeria, perquè allà doncs, estàs molt tranquil, tens molta vista, toca el sol tot el dia i estàs en un lloc que disfrutes. Bueno, dintre de les coses que recomanem quan les visites que tenim d'aquí a la vora que val la pena visitar són aquí el turó de la Barquera, i que hi havia un castellot antigament, després la muntanya aquesta d'aquí a banda del Papiol, perquè curiosament des d'aquella muntanyata veus tota la platja d'aquí de la costa nostra, i després també sobretot la part aquesta de la riera, que és molt, molt bonica, hi ha molta vegetació, i bueno, hi ha part de que les masies n'hi ha d'altres aquí també molt maques per anar a visitar.
Bueno, el que més m'agrada de la meva feina és poder seguir fent la feina que feien no la meva família i que feia els meus avis. Poder conservar el negoci, poder conservar el nom que tanta feina no ha costat fer. També tinc la sort que puc seguir aprenent d'ells i també puc millorar tot una miqueta no, amb la meva aportació i la meva visió d'una nova generació. Seguir amb el negoci familiar és algo que omple molt. No? Com deia abans, poder fer el que feien els meus avis i tenir la sort que encara els tinc al meu costat per poder aprendre d'ells és algo perfecte. També és una feina que és molt agraïda, ja que passes d'un raïm no, que es cultiva tu a un cava o un vi que has creat tu mateix, doncs és algo molt bonic. El futur de la masia, no? Que com el veiem nosaltres, no és tant com és ara mateix, que és una segona residència, un mas de cap de setmana on ens reunim tota la família, és un lloc on volem que la gent conegui, que la gent sàpiga la nostra història, com hem arribat aquí, quins són els terres que tenim, quins vins elaborem. També volem aprofitar per agafar tota la vinya que rodeja i com tenim molts microclimes, doncs fer vins més únics, vins en produccions molt limitades i poder fer doncs, un lloc per tastos, per clients, per zones enoturístiques, que la gent pugui vindre i pugui conèixer la nostra història, pugui tastar els nostres productes i pugui entendre no, des de la vinya fins al producte final, que és aquest sentiment com a família, aquest sentiment de producció i de les coses ben fetes.
cal oblidar la teulada vermella i la finestra amb flors, l'escala fosca i la imatge vella que s'amagava en un racó. El llit de fusta negra i foradada i els teus llençols tan nets, i a l'arribar suau d'una matinada que et desperta més vell. Però no vull que els teus ulls plorin, digue'm adéu, que el camí fa pujada i me'n vaig a peu. El fred de fora ens fa tremolar. Cal no escoltar aquest gos que ara borda.
Avui fa bo i els propers dies farà bo, tenim anticicló, torna el solet i les bones temperatures, així que me'n vaig a peu, que canta paret. Marxem, acomiadem aquest divendres 20 de febrer i la setmana de Penedès en Xarxa. Molt bon cap de setmana, que vagin bé aquestes últimes rues de Carnaval, les calçotades, i dilluns tornem a l'antena del Penedès en Xarxa. Adéu-siau.
Remuntant la cadena, em va dur fins aquí.